Començarem primerament a voler fer un reconeixement a la sala. Aquí hi ha molta experiència laboral i vital, i per mi doncs, això és una oportunitat, una bona experiència. I bé, podria començar per aquí. També dir-vos que em vareu una mica nerviós, no estic acostumat a parlar en públic, i ara me'n recordava que l'última vegada vaig agafar un micro, estava aquí, aquella zona d'allà. Les meves tietes se'n recordaran, vaig cantar una cançó. Amb 12 o 13 anys vaig fer algun gall, vol dir que tornem al mateix escenari uns anys més tard. Ara en tinc 43. També volia començar agraint a... no l'he vist per aquí avui, el Joan Martín, estarà per aquí, suposo, Quillet, perquè va ser el primer que va contactar amb mi, no?, per fer aquesta xerrada. I a més, sabeu que va ser director de la Fàbrica Castellà i és una de les persones que va apostar per una cantera d'enginyers. Va fer un grup de 8-10 enginyers que treballàvem i estudiàvem, i això... doncs no ho he vist mai més jo. Normalment quan les empreses, doncs el cost de personal és del més important que hi ha i costa invertir en les persones. Ell ho va fer i a hores d'ara, doncs us diria que el 95% d'aquests enginyers han anat creixent dins de l'organització. El director d'operacions del grup de la multinacional és un d'aquests. Director d'explotació també. Jo estic aquí de director de producció a la fàbrica. La resta, doncs, en diferents llocs, però bueno, una decisió molt acertada que ha donat fruits. No? I a part d'això, doncs, també me'n recordo que em deia, no? Perquè vaig a una època que estudiava, treballava, no?, a la carrera, no? Si necessites flexibilitat per estudiar, doncs, els exàmens, agraïa al Joan. L'altre Joan que ja ha parlat, no se'n recordarà, però... tinc un record d'ell. Jo estava una màquina aquests estius que substituïa a les vacances, no? I sento, estava mig despistat jo i sento un crit, i era el Joan amb el seu mono blau, que ell vestia un mono sencer, la resta anàvem amb pantalons i jaqueta, però ell un mono blau més clar, i bueno, una de les cintes estaven caient les ampolles i jo estava mig despistat, i bueno, no se'n recordarà, però sí. Llavors tenim algun altre per aquí que després m'ha dit que vol pujar, el Jordi Paul, vol venir a parlar. També quan vaig estar en una altra època a la part de qualitat, un cop al mes venia. Ell tenia molta relació amb els clients, les problemàtiques, intentàvem doncs, buscar, ara veureu, la defectuositat més habitual, intentar solucionar-la i corregir-la. Bueno, cosetes, aquí hi ha... diverses persones doncs, que el que explicarem avui ho coneixen igual o millor que jo. O sigui que podeu intervenir quan vulgueu. El de les preguntes, al final m'han dit, però si algú té algun dubte, que aixequi la mà, hi haurà alguns blocs i podem parlar-ne. Però bueno, si no, esperem al final. Val? I en quant a les preguntes... doncs començaré jo a fer preguntes. El tema del reciclatge. O sigui, una ampolla de vidre, quin percentatge d'aquesta ampolla de vidre és vidre reciclat? Algú que vulgui aixecar la mà, provar? Si no, ho contestarem durant la xerrada. 30? 100? Va. Doncs us diria que teniu tots raó, perquè al final, depenent del color, hi ha més vidre reciclat o no. Per exemple, el blanc és zero, és tot vidre intern. Val? Però amb ampolles com aquesta de vi, el verd del vi del cava, sobre el 75% ara mateix estem. Però hi ha altres que no. La mitja ens aniríem, ja ho veurem després, sobre el 50% o així. Si en tinguéssim més... n'utilitzaríem més, després veurem per què. quantes ampolles produïm a la fàbrica del vidre cada dia? 100.000? 1 milió? Hi ha alguna màquina que en fa 480 per minut, alguna línia, i tenim 7 línies. Multipliquem 1,5 milió, cada dia. Més o menys una mitja d'uns 70 camions venen a recollir ampolles i palets al dia. A l'any, multipliquem, 5.500 milions. Això va en funció del tamany de l'ampolla, de vi en fem menys, de cava menys. En funció del tamany, doncs, té més vidre o menys, les velocitats són diferents. Els forns, que després els veurem, quantes hores parem els forns a l'any per fer manteniment, per... Mai, aquesta us la sabeu. No podem parar els forns. Sí podem parar les màquines, les línies de producció, fer manteniments, fer noves inversions, però els forns, que tenen la seva vida, des del primer dia fins al final no es poden parar. Per què? Perquè s'escalfen i ja veureu que la seva estructura de refractari doncs, agafa la seva posició quan ja arriba la temperatura i si perdéssim aquesta temperatura doncs cauria el forn. Val? Per això, si tenim un tall de gas doncs de seguida hem de mirar de corregir l'avaria i arrencar-lo el més aviat possible. Temperatures dins del forn per fondre el vidre. 1.100. Bueno, el vidre surt del forn a 1.300 graus, més o menys, però el forn arriba a uns 1.600. Ja veureu que tenim diferents zones on controlem la temperatura i pot arribar als 1.600 graus. Més de 1.600 no, perquè ja és una mica el límit, com us deia, de l'estructura, dels refractaris, etc. Val? I bé, doncs, un cop les preguntes que heu contestat bastant bé, em presento, sóc Aitor Basterretxer Pujol. He canviat la foto perquè la meva dona ha dit que aquella foto no estava bé i aquest matí m'he fet un selfie allà al despatx. Val? Bueno, una mica de resum, ja l'ha fet el Joan. Aniré ràpid. Bueno, jo soc del poble, vaig estudiar al Casal, després a l'institut. La Montse ara ha vingut, que va ser professora meva, la Montse Estrada, la meva tieta, la Maria, també professora, segurament hi ha més gent de l'institut. Un cop acabat l'institut, selectivitat, bueno, a l'UPC, enginyeria electrònica. Val? I el que deia el Joan, del 97 al 2000 vaig estar estudiant i els estius treballava a les màquines per substituir les vacances dels maquinistes. Va ser allà quan el Joan va fer el crit aquell. En aquella època ell manava allà. Llavors, el 2001, el que us comentava, vaig acabar la tècnica, vaig seguir estudiant però treballant a la vegada. I bueno, va ser això de la cantera que comentàvem abans. I més tard, per completar els estudis, un màster en prevenció, medi ambient i qualitat, gestió integral que es diu, i a l'MBA. Val? A nivell laboral, el que dèiem dels estius, llavors vaig seguir treballant fins al 2000 al 2004 a la part de zona calenta. Em van ensenyar molt, em van educar en el món laboral, en la part on es produeix l'ampolla, després ho veurem, i bueno, vaig estar allà amb els canvis de model, estabilitzacions de màquines, a la part de zona calenta, on fa més calor, a part del forn. Més tard, això està malament, va ser abans, el 2004, el Joan Martín em va proposar passar de responsable tècnic a zona freda. Bueno, vaig passar. I a l'època, el 2005, va ser Vidrala, que va comprar, la multinacional de Vidrala va comprar la fàbrica Castellà. I aquí ens van proposar a diversos enginyers de portar equips dins del torn rotatiu, val? Equips de 30-35 persones, i treballar matí, tarda, nit. Ens vam formar i vam començar a treballar varis a dins dels equips, 5 equips tenim de la fàbrica, val? Que treballen a torns, matí, tarda i nit. 2010 vam proposar responsable de qualitat de la fàbrica, però no vaig durar massa. De seguida em van proposar anar-me'n a Itàlia de director de producció, vam agafar les maletes i ens vam anar. Val? Era per 3 anys i es va allargar. Vam tornar aquí a Castellà el 2016, octubre 2016, i fins avui doncs responsable de la producció de Castellà, on bueno, la feina meva és planificar la producció amb tots els equips de manteniments i fer els canvis de format i de models per tal de el que ven al comercial doncs, produir-ho bé i amb qualitat. A part d'això, estem molt focalitzats amb el medi ambient i la seguretat. No volem que ningú es faci mal a la fàbrica. Ja veureu que hi ha molta màquina, molta calor, oli, és un ambient una mica complicat, val? Però bueno. I ja anem una mica a la part poder una mica més interessant, que explicarem una mica el procés del vidre. Eh? El vidre, doncs, cap al Golf Pèrsic, Síria, fa més de 5.000 anys, després Egipte, el 2000 abans de Crist també va haver una evolució important, però bueno, ens en anem una mica més endavant, 1904, aquí tenim algun petit vídeo que veurem algun treballant i fent ampolles, bufant. La primera màquina hi ha motllos, ja s'havia treballat abans amb aire comprimit, i aquí la primera màquina IS, que és semblant a el que tenim actualment. Val? Aquí no es veu massa, després ho veu millor, però bueno, aquí no es veu bé, hi ha una gota de vidre, unes tisores que tallen, bueno, una màquina, mecanismes i unes ampolles que surten de la màquina. Val? El vidre és un material químicament inert, transparent, clar, rígid, resisteix a les pressions internes, a altes temperatures, de baix cost. Aquestes són les avantatges, té desavantatges: la fragilitat, l'elevat pes i el volum. Val? Per mi això no és tant un desavantatge, perquè el volum és un avantatge competitiu. Si fos fàcil de transportar, farien les ampolles dels xinos i ens les vendrien aquí, no? Les ampolles el que porten és aire i ocupen molt espai. O sigui, un cost molt important de l'ampolla de vidre és el transport. Per això les plantes de vidre es fan a prop dels clients. Val? Després veurem amb quins clients treballem aquí a Castellà. Val? Per això us deia que per mi això pot ser un avantatge. Procés productiu. Ara ho veurem, diferents etapes. La part de composició, on hi ha la matèria prima. La part de fusió, on tenim els forns. Canals, que és també condicionament de vidre. Formació de gota, moldeig, on produïm l'ampolla. I ja, quan l'ampolla ja té la forma que ha de tenir, doncs passa amb els controls de qualitat, embalatges, i ja està preparat per enviar al client final. Aquí veiem uns petits dibuixos ràpids, passarem del que estem parlant, matèria prima, vidre reciclat, val? Part de fusió, el forn, les màquines que dèiem que formen l'ampolla surt a uns 800-900 graus, passen per un forn i controlem, val? Fins que palatitzem, ara ho veurem millor. Tornem a la composició. La matèria prima que utilitzem bàsicament es divideixen entre vitrificants, fundents, estabilitzants, colorants, val? Sobretot això veieu que és del 5 del 5, és un secret, no, és una recepta. Això és vidre al verd, diguéssim. Veus l'oscuro que fem en el forn 1, que és per vins i caves. Val? I bueno, el que dèiem, sosa, fundents, sorres, el casc, i en aquest cas, com dèiem, estem al 75% de casc. Eh? I tot això... ara ho veurem, però bueno, són receptes, un laboratori central ens envia una recepta, ho posem dins d'una barrejadora, 604 quilos de sorra, d'aquest tipus, 100 de sílice, i bueno, això és un exemple d'una recepta. Tornem a parlar de reciclatge, el que dèiem, aquest 45% oscil·la en funció del color del vidre. Val a dir que 3.000 ampolles reciclades són com 1.200 quilos de matèria prima que traiem de les nostres muntanyes, del nostre entorn. O sigui, com més reciclem, millor. A part d'això, és més fàcil de fondre. Emitim menys emissions perquè gastem menys energia, a part de que som més competitius. Per això, com més casc, més el fem servir. Hi ha algunes zones d'alguna planta que té més dificultat de trobar casc. Nosaltres, doncs, bueno, en principi, anem bastant bé. Evolució del reciclatge. A Espanya, 2000 estàvem sobre el 31%, hem crescut 2017 al 73%, 7 de cada 10 ampolles es reciclen. 18 quilos cada un reciclem. 18 quilos serien, doncs, una ampolla de vi, pot pesar uns 400 grams, 3 ampolles de vi són un quilo, no? Més o menys, doncs feu els càlculs. Aquí, anècdota, un contenidor cada 202 habitants, i aquí una foto d'Europa, el 70% que parlàvem, i veiem que els foscos, doncs, estan millor, tenen una cultura millor a nivell de reciclatge i del medi ambient, no? A Suècia està a quasi el 100%. Hi ha altres, Portugal el 58%, França el 75%, Croàcia i Hongria el sobre el 50%. Val? Tornem al procés, a el que estàvem parlant. Ens arriba la matèria prima, ens arriben camions. Tenim un edifici que està just davant de les ximeneies i del xupa-xup, que bueno, allà està ple de sitges, dipòsits, on emmagatzem tot, i automàticament, allà no hi ha persones, tenim unes bàscules on pesem aquella recepta. Tants quilos de sorra, tantes de sosa, casc, etc., i ho portem a una barrejadora, Thermomix, i d'allà surt la barreja cap al forn. Val? Això és el forn, el que parlàvem al principi. El forn és aquesta part d'aquí, és com una piscina d'uns 70-80 metres quadrats, val? Amb la bòveda, i aquesta part d'aquí, ara en parlarem, són càmeres de cogeneració, que el que fa és fer refractari per dintre, i ara ho veurem quina és la seva funció. Val? Però bueno, això seria una foto una mica al forn, aquí podes veure una mica millor. Això és un sinòptic real de lo que té el forner actualment a la fàbrica. Tot això és el forn, la piscina de vidre, i surt per aquí el vidre, aquests 1.300 graus que parlàvem. Val? Està per aquí. Arribem quasi als 1.600. Aquí, no, ja no estan dibuixats, hi ha uns sitges on arriba la composició per aquí dalt i entren a dins del forn. El forner està encarregat de controlar els paràmetres principals del forn, que són nivell de temperatura, pressió interna i les temperatures. Nivell de vidre, temperatures i la pressió interna. Si controla tot això, el procés està controlat. I el que dèiem, les càmeres aquestes, per dintre, hi ha uns cruciformes de refractari, i què passa? El foc, que és gas, aquest blau, entra per aquí l'aire de combustió i ens ajuda a fer la combustió, perquè el gas sol no crema, necessitem oxigen, no? Això què passa? Aquestes flames, els gasos, surten per aquí el granate i passen per aquests cruciformes de refractari i s'escalfa això molt. Val? Veieu? 1.400 graus. Cada mitja hora canviem el foc d'un cantó a l'altre, i aquest aire que ens entra de combustió per l'altre cantó el que fa és fer entrar aire calent, perquè entra pel refractari que està calent. Val? I és més eficient. Això seria el forn. Els cruciformes que dèiem, la bòveda, una foto per dins del forn. Val? Aquestes bòvedes tenen la clau de bòveda, per això que no es pot refredar, si no se'n va la clau, se'n va la bòveda avall. Això són uns vídeos, el forn per dins. Val? Per aquestes finestres entra el material, tot això fosc és material que encara no està fos, i com veieu, doncs, en aquest cas, per exemple, el foc entra per aquí, l'aire de combustió, i els gasos surten per aquí, i cada 30 minuts anem canviant la inversió que es diu per el que dèiem de l'aire. Val? Un cop sortim del forn, aquests 1.300 graus, això se'n diu canals. Val? Surt el vidre i se'n va per gravetat com si fos lava. En aquests canals es distribueix per les línies de producció. O sigui, per aquí surt el vidre, i això és una foto mirada per dalt, val, d'uns canals, i el vidre va corrent per aquí, i com veieu, la temperatura varia dels 1.300 fins als 1.200, 1.180, en funció de l'ampolla que anem a treballar, doncs que té la seva temperatura. Això és un més detall. I aquí una secció del canal. Veieu que entra el gas pel costat i refrigerem pel mig. Això és tot automàtic, també. Li diem 1.200 graus i va 1.200 graus. Una variació aquí de 2-3 graus ens afecta a la producció. És un control automàtic. Val? Això arriba, ara ho veurem millor en un vídeo, arriba al final d'aquest canal i aquests punxons és un mecanisme que el que fa és apretar el vidre i per aquests orificis surt el vidre. Hi ha unes tisores que van tallant com el xurro a la xurreria, doncs el mateix, semblant. Val? Això ho veurem ara en aquest vídeo, que va molt millor per poder explicar i veureu com és una màquina que fabrica ampolles de vidre. Val? Estic carregant aquí amb la wifi de l'Ajuntament. Mentrestant, alguna pregunta? Abans ha funcionat, eh? Aquí està. Emar Glass és un proveïdor nostre de referència de màquines de fabricació d'ampolles. I he trobat aquest vídeo i crec que és interessant, que és millor que... Bueno, un vídeo, és més una simulació, però es pot entendre millor que fotos, no? que costa més d'explicar. Això és el feeder que dèiem, per aquí ve el vidre, com lava, val? I això és la màquina IS que n'hi diem, que al final no deixa de ser un tros de ferro que refrigera per aire, per ventilacions. El tros de ferro aquest què fa? Agafa el vidre, li treu calories, el moldeja i treu l'ampolla. No deixa de ser un tros de ferro amb els seus mollos, tot automatitzat. Val? I com dèiem, ara ens ho ensenyarà. Ens anem a la part de dalt, aquí arriba el vidre, els 1.200 graus que dèiem, o 1.180 en funció de l'ampolla, i hi ha aquest mecanisme que es mou amunt i avall. Això empeny el vidre i fa que surti pels orificis de baix. Aquests orificis tenen un diàmetre en concret, una ampolla més gran, diàmetre serà més gran, més petita, més petita, i llavors les tisores a sota que van tallant, val? Això va refrigerat, aquestes tisores, amb oli i aigua, perquè si no se'ns enganxaria el vidre al ferro. Les gotes, com veieu, cauen per gravetat, el canal està a la part de dalt i la màquina a baix. Cau tot per gravetat. Hi ha aquest distribuïdor que el que fa va repartint les gotes a totes les mini màquines que hi ha a baix, val? I les va repartint i les va enviant cap als mollos. Això està bé perquè la gota s'ha posat una GoPro i anem seguint la gota de vidre pel canal fins a arribar a la màquina. Entenem bé com cau la gota. I entra dins d'aquests mollos, val? Això és un mollo i un mascle que, com veieu, premsa i fa la forma d'aquest mollo preparador. Val? Torna a caure una gota i llavors veiem que hi ha una sèrie de mecanismes. Aquí la majoria són mecanismes pneumàtics, encara que hi ha màquines ja que són totes servo, totes amb motor. Són molt més exactes, fan menys soroll, menys oli. Aquest mecanisme d'inversió que n'hi diem fa passar el vidre a l'altre cantó i aquí hi ha l'altre motllo ja que té la forma de l'ampolla i heu vist que allò era aire que inflava l'ampolla i feia la forma del motllo. I llavors doncs tenim unes pinces que el que fan és treure l'ampolla. Aquí està suspesa l'ampolla, que són uns 800 graus. Hi ha aire per tot arreu, a les plaques, a les cintes, per refrigerar l'ampolla i surt en aquesta cinta. Aquesta màquina, el CBI, podria estar fent unes 250 ampolles per minut o així. Veieu que canvia el color. Per què? Perquè a mesura que es va refredant, va agafant el color del vidre, la simulació aquesta. Anem fent el viatge des de la gota. Val? Així és realment. Les màquines que tenim a la fàbrica són 7 màquines així, més grans, més petites, però seria una mica la millor explicació. Després d'aquest vídeo ens volen vendre la màquina, doncs tirarem endavant. Bueno, aquí passaré ràpid perquè era per si no funcionava la wifi de l'Ajuntament, doncs tenia fotos, val? Però veiem que ha funcionat i direm a l'Ignasi que molt bé. L'Ignasi anava a la meva classe al Casal també. Val? Aquí, ara explicarem aquesta part, serveix perquè veieu que hi ha una cinta i aquí una altra cinta. Val? En aquesta part d'aquí, ara primer parlarem d'una màquina d'inspecció, però aquí van coses, val? Foto d'una màquina de castellà, en aquest cas triple gota. Aquí triple gota vol dir que fem 3 ampolles per secció. Com us deia, hi ha diferents tipus de màquines. I diferents tipus de processos. El prensat bufat, com veieu, un mascle que prensava i el bufat bufat. La part de prensat es pot fer, la part preparadora es pot fer en prensat o en bufat. I aquí hi ha una petita simulació. Veieu que cau la gota. És el mateix que hem vist abans. Caurà la gota per allà aquelles canals. Val? I veieu que hi ha aquest aire aquí que tira amunt i fa aquesta part preparadora de motllo, però això és bufat perquè bufa i va cap a l'altre cantó i això d'aquí torna a bufar, per això es diu procés de bufat, bufat. I en canvi el procés de prensat és el mateix, aquí caurà la gota i el mascle que hem vist abans que prensa. Val? I és prensat, bufat, són els dos processos que tenim. Prensat utilitzem per ampolles petites i alta velocitat i el bufat amb ampolles de vi, cava, etc. Ampolles més grans. Val? La tecnologia arriba també. Màquines d'inspecció és una calenta. Per radiació podem veure si les nostres ampolles tenen algun defecte important. Veieu aquí una junta, una rebava important. Aquí algun infós, algun defecte estètic. Vidre interior, val? Aquestes màquines ja ens fan el primer filtratge a la part calenta. Després aquí tenim el famós túnel que el Joan aquell dia em va fer el crit. Val? Que què fa aquest túnel? És un túnel de tractament que passen les ampolles per dintre i aplica un tetraclorur d'estany que s'adhereix al vidre calent, val? I li fa com una capa metàl·lica per donar-li més duresa i per protegir l'ampolla. I veieu que aquí passen les ampolles, això va vaporitzat i s'adhereix a l'ampolla. Encara estem a la part que n'hi diem zona calenta. L'ampolla aquí no es pot tocar. L'ampolla aquí encara està a 700 graus, 800. Val? Primer tractament que li fem a l'ampolla. Després, si us en recordeu, després de la màquina hi havia com un, a la part dreta, com una caixa, i allò és un forn. Un forn que fa uns 5 metres d'ample per 20-30 de llarg. I per què és això, aquest forn? Per què posem les ampolles allà? Pues senzill, perquè l'ampolla quan surt de la màquina, del tros de ferro que li treu les calories, surt a l'aire. Aquest aire refreda la part de fora de l'ampolla, però la part de dintre està calenta i crea unes tensions que si tiréssim alguna cosa dintre, per petit que fos, explotaria l'ampolla. I què fem nosaltres? Amb un també control automàtic de gas, el que es fa és una curva que li pugem la temperatura i la baixem a poc per treure aquestes tensions. Acabat d'aquest forn, tenim la sortida, on també li diem que és el tractament en fred. Aquí hi ha unes pistoles, que ara veureu un vídeo, on s'aplica una emulsió aquosa de polietilè, i juntament amb l'altre tractament fa que l'ampolla deslliçi bé les nostres línies, a les línies del client, i no es danyi l'ampolla. Això protegeix a que es ratlli i que pugui tenir algun defecte, que sobretot amb ampolles amb pressió interna, com la cervesa o la Coca-Cola, és important que no tingui danys perquè podria explotar. I aquí veiem la sortida d'aquest forn, el tractament en fred, val? Que va passant per totes les ampolles. Les ampolles aquí ja es poden tocar, val? Utilitzem guants perquè encara no les hem controlat, per si n'hi ha alguna fissura o està mig trencada. I les ampolles comencen a entrar a la zona freda. Què n'hi diem? Zona freda, zona calenta i zona freda. Zona freda, podem tocar les ampolles. A la zona freda, no ho he comentat, a zona calenta tenim maquinistes, que és el que us he comentat que vaig fer jo aquells estius, que han d'engreixar els motllos per tal de que la gota, quan entra, no s'enganxi en el ferro. Fem unes capes d'oli de grafit i cada 15 minuts alguna persona ha d'anar engreixant els motllos. I aquí el 100% de les ampolles passen per aquestes màquines d'inspecció. Heu vist captors que miren fissures per tota l'ampolla, aquesta cànula que controla que no tingui el coll estret. Aquí també tirem aire dins de l'ampolla per veure l'estanquetat de l'ampolla, que no tingui cap foradet ni cap fuita. Val? A part de les màquines, també tenim persones que fan controls de qualitat a la zona freda. Van agafant cada X temps un equip d'ampolles i van fent controls de galgues, de defectes, etc. Perquè hi ha algun defecte que les màquines d'inspecció no controlen. I bueno, necessitem que també les persones gestionin les nostres línies. I aquí és on el Jordi m'ha dit que volia pujar. Expert en defectuositat. Jordi, passo el micro. No, nosaltres dividim els defectes, ara en veurem alguna foto, en crítics, greus. Els crítics són els que posen en risc la salut del consumidor, de nosaltres. Els greus també del consumidor, però també del nostre client, la persona que, o sigui, el client que envasa l'ampolla. Els majors afecten a la funcionalitat de l'envàs, no?, dins de les seves línies de producció, i els menors no compleixen especificacions. Nosaltres firmem un quadern de càrregues on especifiquem exactament les dimensions i tot el que ha de tenir les ampolles, i si no compleixen, doncs aquests serien els menors, no tan importants, però a tenir en compte, si no ens poden rebutjar la producció. I finalment els d'aspecte, val? Alguna ratlladeta, un plec, ara ho veurem. Aquí aquests són els crítics, veieu aquí hi ha vidre entre les dues parets de l'ampolla. Això es diu trapeci, n'hi diem. Aquí entra el líquid, es trenca el vidre i quan anem a veure l'ampolla doncs traguem el vidre, per això és crític. Una aleta aquí rebava que ens podem tallar, aquí li falta un tros a l'ampolla que pot haver caigut a dintre, aquí hi ha una altra rebava important. Val? Defectes greus, el mateix, aquí li falta un tros d'ampolla. Aquí són fissures, no es veuen massa bé, però bueno, són fissures que afecten la funcionalitat, que hem dit, que podrien trencar les línies del nostre client. Els menors, dimensionals, verticalitats, ovalitzacions, algun tema intern que pugui tenir acumulació de vidre, i els d'aspecte, que tenen, poden tenir un cotxe com té la ratllada, les ampolles també. Màquines d'inspecció, foto de castellà, val? El que hem vist abans en el vídeo són aquestes, les línies. Aquí també controlem dins d'aquestes màquines l'espessor de vidre de tota l'ampolla. Hi ha captors que medim a l'espessor de la paret de l'ampolla. Hi ha altres dues màquines d'inspecció que controlem, la part de dalt i la del fons de l'ampolla, amb fotos, fem foto cada una de les ampolles, a la que hi ha un defecte, com podria ser doncs un, que hi hagi pogut caure alguna cosa o que té una part trencada o un mollo trencat, doncs això ho veu i ho rebutja. Hi ha una altra màquina que té 16 càmeres laterals i el que fa és controlar, doncs, el que dèiem, defectes que amb una càmera en fotos poden veure, doncs, també tenim aquestes màquines de visió. Aquí tirem doncs, defectes que es produeixen vidries o també ens apareixen de vegades tasses, no? A la ceràmica, que de vegades doncs, pot caure o la vitroceràmica no va al container del reciclatge, això no ho fonem al forn. Això, si cau una tassa, surt aquí dins d'una ampolla la tassa, perquè no la fonem a aquestes temperatures. La ceràmica no es fon. I bueno, per poder controlar aquestes màquines d'inspecció, tenim altres persones, electromecànics, que controlen, s'asseguren de que totes aquestes ampolles amb defectes, perquè això són mostres patró, són rebutjades per les màquines. Dues vegades al torn es verifica que rebutgin correctament. Un cop arribem al final de la línia de zona freda, tenim el paletitzador. Veieu, això és un paler ja tot ple d'ampolles. Va pilant les ampolles, posa uns cartrons o plàstics entremig de cada pis i va fent aquests palers tan alts que oscil·len entre 1.000 i 3.000 ampolles en funció de l'ampolla, si és més gran o més petita. Aquesta part està més automatitzada, però bueno, s'ha d'alimentar el material d'embalatge, etc. Bueno, feu una idea una mica. Les ampolles aquí ja estan controlades al 100%, són bones i ja els podem enviar cap a Torres o qualsevol altre client. Llavors hi ha la part aquesta de l'enfondat. Hi posem un plàstic retràctil. Per què? Perquè això ho carreguem amb toros, amb carretilles als camions. I el camió doncs, bueno, pot anar, com dèiem, a 400 km, 500. Enviem de vegades també doncs, cap a França amb els badens que hi ha, forats. Doncs, bueno, si no poséssim el plàstic, caurien. Aquest plàstic aguanta i reforça molt el paler. Etiquetem, posem un xip també a les etiquetes per tal de saber on estan els palers en cada moment i van cap als magatzems i com us deia abans ve el camió, carreguem i cap al client. En quant a disseny, ajudem també els nostres clients amb els gravats, amb els colors, llavors parlarem de colors. Amb el disseny realment fem simulacions de quan ve el de màrqueting i diu vull l'ampolla així, no, cuidado que hi ha parts de l'ampolla on són més dèbils, vol dir que depèn com sigui l'ampolla la debilitem molt, val? I nosaltres aconsellem una mica als clients, els hi fem 3Ds perquè vegin com queden les ampolles, fem proves industrials, provem a casa seva, a casa amb les seves línies que vagi tot bé i produïm. Personalitzem i guanyem algun premi de tant en tant, val? Al departament de disseny. I fins aquí el procés, una mica ràpid, espero que els vídeos hagin ajudat també a entendre millor el procés del vidre, podeu preguntar el que vulgueu, si no ens esperem al final. I ara parlarem una mica de la fàbrica del vidre, val? Començarem per la història. Aquí també ho podreu explicar millor els que heu treballat, que veu estar vivint aquesta època. Bueno, Vilella, encara n'hi diem, no? Vilella, la fàbrica del vidre. Pues bueno, es va fundar el 1900. Abans ho parlàvem amb el Joan, sembla que el 69 es va construir la fàbrica aquesta. Allà hi ha fotos allà a la fàbrica que no hi ha res més al voltant. Es veu la molcassa, però no hi ha res. No hi ha res. La fàbrica allà al mig, com deia el Joan, al mig del camp. Val? Llavors ho compra BCN fins pràcticament aquí el 2004, val? BCN junt amb Owens i Lennox, són a nivell mundial, eren els grups més importants a nivell de fabricació de vidre. Owens va absorbir IBCN, però per tema de oligopolis i de competències, doncs es va haver de vendre les fàbriques de Castellà i d'Itàlia, de Milà. I aquí va aparèixer Vidrala, que va comprar les dues plantes, la de Castellà i la de Milà. I des d'aquell moment, doncs, Castellà, la fàbrica de Castellà, està dins del grup de la Vidrala multinacional, que després veurem també com ha anat creixent. Dos forns, com els que hem explicat, 7 línies de producció, podem produir fins a 260.000 tonelades a l'any. Fem diferents colors, ara ho veurem, fabriquem una mica menys, perquè una cosa és la capacitat dels forns, altres doncs, en funció de l'ampolla, si podem córrer més o menys. Val? Però bueno, superfície de la fàbrica, 170.000 metres quadrats, 72.000 edificats. A destacar doncs, això, la quantitat d'ampolles que hem dit que fèiem. Sobre unes 270 persones estem treballant a la fàbrica, més alguna empresa contractada i empreses que estan cada dia allà fent-nos feina, més de 300 donem voltes per allà. Això és un quadre on no s'entén massa, però bueno, són les línies de producció, que n'hi diem la línia 11, la 12, la 13, això és un forn, i això seria l'altre forn, la 20, la 21, la 22 i la 23. Aquí fem dos colors principalment, el topaz, que és la cervesa, i l'oscuro, que és el vi, i aquí fem l'oscuro i el negre, el de, ara veurem alguna ampolla. Val? El negre de Freixenet, el topaz per rons, fem Havanes, Barcelona, cerveses, i el vi i cava. Des de l'any passat estem fent dos colors més, el de l'àmbar, que és el fosc aquest d'Adam, i el fulla morta, que és el groc pel vi blanc. Aquests dos també els estem fent ja des de l'any passat i aquest any. Principals clients, Mau Sant Miguel, Damm, Freixenet, Torres, Ave InBev, número 1 al món en cervesa, i bueno, diversos a nivell nacional. I fins aquí una mica resum ràpid també de la fàbrica. I com dèiem, la fàbrica Castellà està dins del grup Vidrala, un grup que també ha anat evolucionant i creixent, ha anat fent molt bé les coses. Comença la 65, la família del Cló, us sonarà d'un familiar del Cló que ETA va segrestar, doncs aquesta família encara té gran part de... Bueno, són els majoritaris de Vidrala. Va començar una fàbrica a Llodio, a Àlaba, això està molt a prop de Bilbao, però bueno, vam fer Àlaba perquè fiscalment potser era millor, no ho sé. Surt a borsa el 1985, cotitza des d'aquell moment, si veieu el gràfic és quasi exponencial, val? O sigui, no para de pujar els últims anys. Aquí el 89 es decideix doblar la producció i bueno, els del Cló se'n van cap a La Manxa, a Caudete. I allà fan un greenfield. Què vol dir un greenfield? Agafen també un prat i allà construeixen una fàbrica. Amb l'experiència de Llodio, doncs construeixen una fàbrica a Caudete. I des del 89 fins al 2003 són dues plantes. El 2003, a Portugal, Marinha Grande, hi ha una planta que es diu Galo, que adquireix Vidrala. I el 2005, com dèiem, Castellà i Milà. Finalment, el 2007, Bèlgica, que ja no hi és, veieu que no hi és, ara veurem per què no hi és, però bueno, aquí ja érem 5 plantes. Més tard, 2015, la compra d'aquestes dues fàbriques gegants, les més grans d'Europa, a Manchester i a Irlanda, val? En circ. Important. I el 2017, una altra planta al mateix poble de Marinha Grande, que és com si fos Castellà, hi haguessin dues fàbriques de vidre, una al costat de l'altra, a dins del poble, al·lucinant, si hi aneu algun dia. Però una altra fàbrica allà. Allà són més competitius a l'hora de fabricar ampolles, val? A Portugal, però bueno, si han de vendre per aquí, com dèiem, el que guanyen amb costos de personal o energia, doncs ho perden en transport. Però bueno, molt competitius. I res, al final, aquí el 2019 es ven la planta de Bèlgica per un tema estratègic. Val? 8 bilions d'ampolles a l'any, les 8 plantes que tenim. 8 bilions. Jo ho he de buscar al Google, què era? 80.000 milions. Val? I busqueu-ho, que potser m'he equivocat, però bueno, moltes ampolles. 1.600 clients, 3.500 treballadors, 19 forns. Posicionament al mercat, tot això, tots els punts, són fàbriques de vidre. Val? Número 1, Península Ibèrica, Vidrala. França, els tercers, aquí hi ha Verallia, també forts, o Owens i Lianois, que dèiem. Anglaterra, primers, Irlanda, segons, quota de mercat, els quarts a Europa. També l'evolució és important. Veieu, des del 90, 1990, que Vidrala tenia el 2% de quota de mercat, a 2020, que té el 15. Molt, molt més repartit el pastís. I bé, poca cosa més. El vidre, la millor opció, reciclar, es pot reciclar 100%, higiènic, conserva el gust, i bueno, molt ben valorat pels consumidors, el vidre el material preferit. I res més. M'han dit que havia de trigar entre 50 i 60, 50 clavats. Ha sortit perfecte. 50 minuts. Tenim temps per preguntar. Ja tenim una mà que vol pujar a l'escenari. Jordi Paul, ahí per aquí amb el micro. Endavant. Hola.
Molt bé, Aitor, ho has fet molt bé.
Gràcies.
Escolta'm, Aitor, et volia preguntar, que jo m'imagino que el fum, aquell vapor que surt, allò blanc que surt de la fàbrica del vidre, és vapor d'aigua.
No, el que sortia.
Ara no surt res.
No, oi que no veieu fum, ara?
No, és una pregunta. Perquè
sí, no, abans sí que veiem fum, i clar, bueno, els que treballem allà, treballàvem allà, o quan ens anàvem de vacances amb els meus pares, sortia fum i estàvem contents, no?, que seguia la fàbrica en marxa. Això són els fums, els gasos que surten del forn, però allà hi vam posar un electrofiltre de partícules i el que fa és eliminar totes les partícules per poder respectar els límits que et marca la Generalitat, que cada cop són més exigents. Per això ara no hi ha fum. Si veieu fum algun dia, és que estem fent algun manteniment de l'electrofiltre, però no hauríeu de veure fum.
Moltes gràcies.
Jordi.
Hola. Ets un embustero, eh? El primer que t'he de dir és que ets un embustero.
No, he una mentida,
pujar aquí dalt, perquè a més no me'n recordo de res, i a més jo no cobraria res.
No què?
No cobraria res.
Ah, val.
Una cosa. Dues preguntes que potser contestes amb una resposta mateix. Veig, per exemple, que a hores d'ara, aquest any, les accions de Vidrala estan un 20% de caiguda. I després, l'altra pregunta era, com gestioneu aquesta crisi que hi ha de petroli i de tota l'energia?
No?
Com
sí.
Us va això?
Doncs va relacionat, com deies, perquè si veieu, com us deia, el gràfic de Vidrala, de les accions, poder el 2006 una acció de Vidrala valia 12 euros. 12 euros, va? 2006. L'any passat vam veure l'acció a 105. O sigui, es va multiplicar des del 2006 al 2020. Pues, doncs, semblava allò a Facebook o Nike. Sembla, realment. Vull dir, l'evolució és espectacular. Que és d'un 10 o un 100, doncs 1.000% més. O sigui, si ho haguéssim sabut, fotíem allà els calés el 2006, perquè ens haguéssim forrat. Sí que és veritat que ara està a uns 70 euros. Aquest 30% que dius ha baixat, i no baixava des de l'anterior crisi. Va haver una baixada semblant, després va recuperar. Però aquesta sí que realment ha fet mal a nivell de costos. Pràcticament ens ha pujat el... O sigui, els costos més importants que tenim són els recursos humans, les persones i l'energia. L'energia ens ha pujat els costos un 30%. Si, aquí no he posat números, però el marge de Vidrala estava sobre el 30%. O sigui, 30 a l'EBITDA, un 30%, són resultats brutals. Que vol dir que és una empresa que guanya diners perquè està fent bé les coses. Però clar, si puja els costos un 30%, se te'n va al marge. I és el que ha passat. L'energia elèctrica, el gas, ha pujat tant que ens hem quedat sense marge. O sigui, un problema molt gran. Perquè Vidrala tenia diners per poder seguir comprant i creixent, i que ho farà. Però ha hagut de fer una parada per veure una mica la situació com està, aviam com evoluciona el tema de l'energia, i mentrestant s'han pujat preus als clients. S'han pujat de l'ordre d'un 20-30% els preus de les ampolles. Vol dir que el client ho repercutirà en nosaltres. Sí que és veritat que s'han arribat a acords amb els clients de que anirem modificant els preus en funció de com vagi variant l'energia. O sigui, no sé si setmanal o cada 15 dies van oscil·lant els preus. Vol dir que el tema és una situació complicada, ens agafa una posició bona, però complicada. Tu vas a un client i li dius que t'haig de pujar el 30%, el del cartró, el de la llauna, li dirà el mateix, perquè el de l'energia ens ha passat a tots, les matèries primes han pujat, doncs, bueno, a nivell del vidre, a nivell dels taps, a nivell de no sé què. Al final trobarem que la nostra compra també puja.
Hola. Aquí.
On?
Aquí. Aquí. Abans hem parlat del fum de sortir a la fàbrica i jo he vist, ara ja fa temps, vaig veure i dic, cony, s'està cremant la fàbrica del vidre, que sortia flames i vull dir, molt important. Aquesta és una pregunta, l'altra és una altra que si m'hi contesta és la primera aquesta, no? Aquesta d'aquest incendi,
sí.
Semblava que la fàbrica s'incendiava.
Sí, bueno, hem tingut diversos incendis últimament. Els diferents anys tenim risc d'incendi perquè, com heu vist, hi ha foc per tot arreu. Aquestes ampolles doncs, surten als 900 graus que diem. Vol dir que el que estem fent és intentar tenir el més net possible les nostres línies, encara que no parem, com no he explicat, però treballem 365 dies a l'any, 24 hores al dia. Hi ha 3 equips de producció, de 6 a 2, de 2 a 10 i de 10 a 6. O sigui, no parem mai, com dèiem, el forn no el parem mai, les màquines tampoc, només les parem per fer el canvi de format. Però aprofitem per fer manteniments, neteges. Hem tingut últimament 3 incendis. Un, que vam tenir una fuita d'oli d'una màquina que se'ns va, bueno, va sortir, perquè aquests mecanismes van tots lubrificats amb oli, i vam tenir una fuita i es va encendre una màquina. Allò va ser el setembre de l'any passat, que no sé si és el que comentes, se'ns va incendiar una mica la part de dalt. Per què? Perquè creix de seguida les flames, perquè amb aquest oli grafit que us dic que engreixem els motllos, hi ha brutícia com una pols que es crema molt ràpid, com si fos aquesta, el blanc dels arbres, que l'encens i corre, s'encén ràpid però s'apaga ràpid. I bueno, vam tenir això, en 2 dies vam tornar a arrencar la producció, es va cremar algun cablejat, però... I llavors altres incendis hem tingut també al magatzem, que no té res a veure amb el tema de la producció, i bueno, allà no sé què va passar, va entrar algú i va fer foc.
Ja. Ho veu solucionar ràpid? Jo ho solucioneu ràpid, perquè de seguida...
Sí, tenim plans d'emergència, tothom sap què ha de fer en cada moment, bueno, tenim petits conats d'incendi i tenim protocols perquè no creixi. Si se'ns escapa una mica ho veieu, no? O sigui que és aquest cas. Mentre estigui controlat així no hi ha problema, però bueno, els forns tenen una vida de 10 anys, com dèiem, les bòvedes, els refractaris es van consumint amb el vidre, per defecte de construcció també podria ser, ens va passar el 2006 que va caure la bòveda i això també ens va cremar el sostre perquè tot el gas que hi havia al forn va pujar amunt. Es va apagar de seguida, no hem tingut mai res greu i per sort ningú s'ha fet mal cap accident greu tampoc.
I l'altre era el tema del reciclatge. Us arriben les ampolles amb etiqueta, el reciclatge em refereixo,
sí.
Us arriben amb etiquetes, s'ha de controlar això i s'han de treure bosses perfectes, no? Bueno,
sí.
Brutícies, no?
Sí, aviam, a nosaltres ens arriba ja tractat. Hi ha una empresa que es dedica a recollir els containers, allà fan aquesta neteja, allà s'hi troben de tot, s'han trobat pistoles, s'han trobat doncs, de tot, val? Deixalles d'altre tipus, brutícia, orgànics. Nosaltres, al igual que els nostres clients, han de complir unes especificacions doncs, que han de tenir poc orgànic, val? No poden tenir ceràmics, perquè penseu que aquestes gotes que parlàvem doncs, és el pes de l'ampolla i si anem tallant, si hi ha un ceràmic que no hem pogut fondre i l'enganxen les tisores, doncs per la màquina, comencen a volar les gotes per tot arreu. I bueno, hi ha una empresa que es dedica a netejar el casc i es troba de tot. Si teniu la possibilitat d'anar algun dia, doncs, el primer fa molta pudor i bueno, han de complir especificacions a nivell d'orgànics, a nivell de plàstics, taps, metàl·lics. Val? Nosaltres fem controls i bueno, és com el nostre proveïdor que fa la feina.
Gràcies.
Ja va, ja.
Sí, no, era una pregunta. O sigui, els envasos de reciclables, de reaprofitables que rentaven, això pràcticament ha desaparegut.
No, encara...
O és millor això o...
És diferent. És, quan aneu a un bar i hi ha l'ampolla que té tota la part aquesta blanca, no? Que això n'hi diem que és la zona de contacte. No? O sigui, a les línies de producció les ampolles deslliçen, com heu vist, i van rascant. Per això fem aquest tractament, perquè deslliçi bé. Aquestes que dius tu que són les reutilitzables van al bar, les recullen, les netegen, però treuen aquest tractament. Què passa? Que van per la línia i comença a fer aquest blanc que es diu scuffing i bueno, comença a danyar l'ampolla. Són ampolles que ens demana el client amb més vidre que aguantin més, que bueno, poder, no sé, li donen voltes allà fins que es trenca l'ampolla. O sigui, tenim els quintos aquests més lleugers que veiem a casa, aquests reciclem, però els bars encara hi ha les retornables.
Una curiositat és que quan la xamaneia feia fum, sí, anava molt bé els avions de Sabadell. Quan sortien de la Cerdanya, enfilaven cap al fum de l'allà.
I això no ho he tingut en compte.
Doncs és una anècdota, perquè un company nostre,
sí,
té un avió i quan sortien de la Cerdanya feien el fum i ja. Rumbo.
Ja anava bé, veia que...
Sí, sí.
Molt bé.
Bé, una pregunta aquí davant.
Aquí.
L'oli de grafí, què és?
Perdó?
L'oli de grafí.
Sí.
Que és poliu amb l'oli de grafí.
Sí, el que fem és un oli que té grafit, té oli i bueno, algun d'ells pot tenir algun teflon i tal. El que fa això és, representa que quan cau la gota en el ferro, aquest ferro s'escalfa molt. Tot i que refrigerem amb aire, aquest ferro ha de treballar a 450-500 graus. O sigui, el ferro, nosaltres ho controlem amb un termòmetre, i ha d'estar a 450-500 graus. Què passa? Hi hem de posar una pel·lícula d'aquest oli grafit perquè la gota quan entri bé i no provoqui defectuositat, val? I és un, bueno, els maquinistes que estan a la màquina el que han de fer és mullen un hisopo, que ara jo no ho havia sentit massa, però l'hisopo l'hem sentit bastant amb el tema del Covid, i mullat d'oli de grafit, el que fem és passar-lo pel motllo i fer aquesta pel·lícula, eh? Cada 15 minuts, 20 minuts s'ha d'anar posant la pel·lícula perquè la gota que hem vist entri bé.
Ja, sí, és un oli especial, no és un oli...
No, és un oli especial I de fet ahir va venir el proveïdor i parlant amb ell diu, tenim un oli vegà també, que un de l'Índia li van fer un oli d'aquests per vegà, vegano, no? I bueno, sí, són olis, al final la marca Total, que ens pot sonar una mica més, doncs, fa tot tipus de lubrificants i un d'aquests són aquests tipus de...
Quan hi ha algun incendi o algun accident d'aquests que ha sortit, hi ha perill de... es contamina l'ambient?
No, l'incendi el que fem, bueno, el que passa és que crema aquesta brutícia i l'únic que cremem, bueno, que es crema és la màquina i la part elèctrica que pugui tenir. És un incendi... Bueno, no cremem producte químic, o sigui, no es crema producte químic que pugui provocar un núvol d'aquests tòxics, perquè no hi ha res. O sigui, l'incendi és l'estructura, la brutícia que podem tenir. Les estructures són naus altíssimes, tres vegades a aquest auditori amunt, i de vegades bueno, no és fàcil de netejar tampoc.
Aquí, sisplau. Creix el consum de vidre respecte de la competència del tetrabric, els envasos aquests de cartró o de paper, amb el tema ecològic va canviant la gent una altra vegada tornant al vidre?
El mercat és bastant estable. Dins dels punts que veieu de fàbriques, tots intentem posar una línia més, un forn més, no? Però bueno, allà llavors arriba l'oferta i la demanda. No? Hi ha risc de que hi hagi massa oferta, però bueno, es respecta bastant. I a nivell de créixer, sí, es va veient un creixement, però sobretot arrel del Covid també amb les conserves. Aquí sí que es va veure com un augment important. I després, en funció de les crisis, però això afecta bastant. El tema dels restaurants, els bars, bueno, si sortim més o menys a menjar fora, quan un equip de futbol del país arriba a la final del Mundial o hi ha alguns Jocs Olímpics o el que sigui, doncs això potència bastant també. Però és bastant estable. Les empreses no estan en boges a fer fàbriques noves perquè saben que bueno, hi ha aquest risc de que països veïns més competitius com Portugal puguin donar problemes, no? Baixant preus o...
El que ens has dit sembla que és una feina dura, no? Les cadenes de producció. I et volia preguntar, quin tant per cent de dones hi treballen?
Doncs sí, la part de zona calenta, a part de calor, hi ha molt soroll, val? Us diria que a la part de zona calenta ara mateix hi ha una noia que s'està formant. A la part de zona freda sí que el creixement ha sigut exponencial. A l'època que hi havia el Jordi, poder hi havia en tots els equips un parell de noies. Ara mateix, en cada equip, més de la meitat d'aquesta part d'aquesta zona de producció hi ha més dones que homes. A la part de zona calenta sí que és veritat que ara mateix només n'hi ha una. Són mollos molt pesants, molt soroll, no, de moment no, només hi ha una persona. Antigament hi havia hagut una altra persona, una altra noia, però més a la part de zona freda. Oficines, no? Que ja abans doncs, la meva mare estava allà també, la Trini, que no sé si està per aquí avui. A la part d'oficines també hi ha més dona que home. Però el percentatge no sabria dir-te exacte el percentatge, però sí que va creixent, ja es parla, hi ha els comitès d'igualtat, va evolucionant, va creixent, el comitè directiu també a nivell de grup i comença a haver alguna dona també. Fins ara, anys enrere, allò que hem vist, només oficines i magatzem, però poca cosa. posa més la part productiva. Ara sí, eh? Ara més.
Gràcies.
Una qüestió. Aquí. Aquí, aquí.
Aquí?
Sí.
Ah, aquí.
Com heu trampejat la Covid? Perquè imagino que ha estat una situació crítica per vosaltres.
Sí.
També, no?
Sí. N'hem parat. No hem parat ni un minut la producció. No es va parar. Es van establir uns protocols de... Bueno, hem començat a treballar més per videoconferència, les reunions. De fet, seguim treballant, perquè en alguna d'elles jo crec que és més eficient. La reunió de producció que fem cada dia a les 8:45, ens ajuntem en un Teams d'aquest, una videoconferència, ens ajuntem 30 persones. Ah, abans anàvem a la sala, el desplaçament, el que arriba un pèl més tard, ara tots som més puntuals, no ens desplacem, tenim doncs, bueno, diferents pantalles on podem anar consultant coses a mesura que va evolucionant la reunió. Abans era una taula que de tant en tant també va bé que ens veiem i fem reunions presencials, però bueno, a nivell de... es van canviar alguns torns, algun horari dels torns rotatius perquè en els vestuaris no es trobessin els que surten amb els de torns centrals, de torn rotatiu amb el torn central a dins del vestuari, les mascaretes, el tema de les reunions i, bueno, i anar gestionant les baixes. L'absentisme ha pujat durant el Covid, eh? I bueno, surt un 3% més, ha pujat, i això dificulta molt a l'hora de la gestió dels equips, els torns, no? Falta el de nit i el de recursos humans ha de buscar una persona que substitueixi el maquinista o la part de la zona freda, de control de qualitat, que per aquí també veig alguna que treballava a la zona freda, Amàlia, no? Endavant.
Bona tarda, Héctor. Estic content que estiguis aquí, perquè és el que se li va estallar. Però jo volia preguntar que una part molt perillosa és la cadena allà on fan les gotes, amb el qual, quan hi ha una avaria mecànica, no es para el forn. Continuen baixant les gotes o les podeu arribar a desviar perquè els operaris puguin fer la seva actuació?
Us ensenyo aquí, aviam si surt. Quan hi ha una avaria mecànica, com heu vist, a les màquines... Aquí, això és el vídeo que he vist abans, això és una màquina, no? Aquí cauen les gotes, aquí cauen tres gotes en aquest cas. Si jo tinc una avaria aquí o se'm trenca el motllo, que haig de canviar el motllo perquè tinc un defecte, el que paro és només aquest tros d'aquí de màquina, l'altre segueix treballant, val? O sigui, la gota deixa de caure aquí, jo apreto, pum, deixa de caure la gota, paro la secció que es diu i canvio el motllo o faig la intervenció mecànica que hagi de fer. Això quan és un problema mecànic, una avaria aquí en un tros petitó. Si el problema ve de dalt, a lo de les gotes, a la tisora, doncs això ja canvia, s'ha de parar la màquina. Però es para la màquina i les gotes aquestes, deixem de fer ampolles, però les gotes les enviem a baix al sòtano, les recuperem i les tornem a posar al forn. Val? Tot el vidre que nosaltres rebutgem dins de la nostra línia de producció, nosaltres, perquè es feu una idea, ara mateix estem en un rendiment del 90%. Què vol dir? Que cada gota que tallem, 9 de cada 10 es converteixen en una ampolla. Aquestes 10 restants tornen a anar al forn, val? Perquè tenen un defecte, perquè parem la màquina per canviar tots els motllos i fer, doncs, en vez d'aquesta ampolla, fem aquesta d'aquí. O sigui, quan parem seccions, podem parar una part de la màquina o podem parar tota la màquina per fer canvis de model, per fer manteniments, però les gotes les desviem cap a uns arrossegadors, que n'hi diem, i unes cintes que tornen a portar el vidre cap al casc, que torna a ser casc intern, que n'hi diem.
Ja una altra pregunta. A quina temperatura treballen els operaris quan estan reparant les màquines? Perquè a l'agost, a l'estiu, la calor que hi ha aquí, ja.
Sí. Bueno, el que dèiem, aquests motllos estan a 450 graus, l'ambient aquí és calent. i sobretot aquesta part d'aquí, que és on surten les ampolles. Aquí, aquí representa que et cremes a l'hivern també. Val? A l'estiu doncs, tenim sistemes de refrigeració que estan per aquí, que bufen, no? que treuen aire, ventiladors per poder refrigerar-nos. Tenim també uns... Bueno, es van a la que puja la temperatura, es retiren el mecànic i descansa, s'hidrata. A l'estiu fa molta calor, però no només aquí, a la part de la zona freda fa molta calor. I a l'hivern fa fred i t'acostes aquí a les ampolles.
A veure, una curiositat aquí davant. Una curiositat. Sí. A vegades hem anat a caves, que t'ensenyen la cava, el procés del vi, el procés del cava, i en el vi normalment no passa mai res amb les ampolles, però molt cava de tant en tant diuen, de tant en tant en peta una. Serà la fermentació? Serà que el vi és més gruixut i costa més? O a vegades, jo he sentit, sempre hi ha unes quantes ampolles que de tant en tant exploten. Això em cava. I el vi no passa?
Amb el vi?
Amb el vi no passa, però amb el cava sí.
Sí, perquè amb el vi i cerveses hi ha gas a dintre, hi ha pressió interna. Val? O sigui, qualsevol defecte que tingui l'ampolla de vidre pot ser l'origen de la rotura. O sigui, quan trenca alguna ampolla, trenca per alguna cosa. O perquè ha rebut un cop molt fort, perquè si en cau d'aquí dalt a baix pot ser que es trenqui, que no hi hagi cap defecte a l'ampolla, però clar, l'alçada, l'energia, el cop que rep, trenca l'ampolla, o estan allà a les caves en fermentació que exploti, pot passar perquè tingui un defecte, una fissura o el que sigui, que a nosaltres se'ns ha escapat i ha explotat. Això pot passar. O sigui que ha explotat o ha trencat. Val? Pot passar que se'ns coli un defecte. Quan parlava de lo que signem amb els clients, nosaltres signem que li enviem defectes dels estètics i menors, dels crítics i això no, d'aquells que tenen vida dintre no, però nosaltres els hi podem enviar algun defecte, vale? Un de cada 10.000, un de cada 20.000 ampolles i alguna trenca. Llavors nosaltres el que demanem és que ens donin l'ampolla, analitzem per què ha trencat, si fa falta el lot aquell el retirem, bueno, és una mica com treballem. Per allà alguna pregunta?
Sí, no?
Sí. M'han dit que eren dues o tres preguntes, però està bé, eh? Perquè a veure si em fan preguntes molt difícils.
Jo suposo que amb els anys la cosa s'ha automatitzat moltíssim, que els primers temps devia treballar molt més humanament. I ara, per exemple, veig un senyor que fa anar una màquina que produeix moltíssim. On és la feina humana avui dia? Què fan els humans aquí, a part de les màquines?
Doncs et diria que no s'ha automatitzat tant com pensem, perquè jo crec que com a número de persones, abans hi havia una màquina i hi havia una persona que portava la màquina i una altra persona que el relleva. A la part aquesta de zona calenta, sí que comencen a haver-hi robots, però sempre hi ha una persona. Val? O sigui, aquí no hem eliminat persones. A la part de zona freda, a la primera part dels controls hi segueix havent una persona, els electromecànics també, sí que s'ha automatitzat alguna, la part de paletització. I antigament, la part de paletitzador o part d'embalatge que podia ser una mica més manual, i algú sí que s'ha anat automatitzant. Però no tant com podríem pensar. Aquí no hi deixi, hi ha d'haver una persona, sempre. Encara que tinguis un robot que t'engrassa, els robots que hi ha ara només engrassen una part de la màquina, l'altra hi ha d'haver una persona.
Però has parlat de 300 persones. O
sigui, eh?
Ja has parlat de 300 persones.
Sí, no? Però potser antigament hi havia 500. Saps? Però sí que s'ha automatitzat una part i al final, doncs, les empreses fan inversions per automatitzar i amb una jubilació després no es cobreix, però en general al forn hi havia una persona, segueix havent una persona. A la part de composició antigament sí que hi havia una persona, ara està automatitzat. Val? Però no és una indústria que encara que vagi tot apretant un botó i tot amb robots, i més quan no parem mai, que s'ha d'anar intervenint, i sobretot que tenim avaries contínues, més petites o més grans. Per què? Perquè com que no podem parar a fer manteniments preventius ben fets, sí que en fem, parem programadament i fem manteniments, però intentem no parar. Parem en els canvis de model, de format d'ampolla. Sí que hi ha alguna coseta i suposo que el futur anirà evolucionant en aquesta direcció també, però bueno, no és fàcil l'automatització en aquest món.
Si no hi ha més preguntes, jo, si em permets, voldria acabar donant-te les gràcies en nom de la Junta, perquè de manera brillant ens ajudes a complir un objectiu que ens hem fixat, ja fa temps, i és de portar en aquí com a conferenciants a persones significatives del poble. Tu ets una persona del poble que has fet una exposició brillant aquí, que t'agraïm.